d'un racó de lectura a mig matí, com sempre amb Cristina Serrano, responsable de la Biblioteca Municipal. Bon dia, Cristina.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé, estic molt bé.
Oi, que bé, me n'alegro. Me n'alegro que estiguis tan bé, de veritat. Vinga, parlem d'activitats de la biblioteca i parlem també de novetats. I per on comencem, Cristina?
A veure, les activitats. Aquest passat dissabte va ser dissabte, no, divendres. Estic fatal, Estic fatal.
No, no, que estàs molt bé, avui.
Aquest passat divendres va ser la sessió del Book Club i la propera serà Angels and Demons, de Dan Brown. Àngeles i demonios en anglès, que serà el proper 13 de març, que és divendres, a 6:45 de la tarda. I és Book Club and Speaking, o sigui, es fa una miqueta de tot. Podeu venir a la biblioteca a agafar el llibre, us apunteu, i si no us dona temps a acabar el llibre, que no passa res, perquè la gent s'espanta, ostres, això és massa per mi o tal, podeu agafar el llibre, intentar llegir-lo, i si no l'acabeu, no hi ha cap problema, veniu a la tertúlia.
Poden venir igual, eh?
Sí, sí, tant, és que és per tots els nivells. No. Llavors es tracta d'intentar parlar en anglès o intentar comprendre, o sigui, que no us preocupeu per això, que és una activitat pensada per tothom, per la gent que sap i per la gent que no sap que aprengui.
D'acord, molt bé.
Què més? Doncs això, ja podeu venir a buscar el llibre a la biblioteca. Àngeles i demonios en anglès. Bueno, doncs visites escolars. Ahir ens va visitar primer de l'ESO, la classe de Garbí. I bueno, doncs res, els hi vam ensenyar les instal·lacions, els hi vam ensenyar com estan ordenats els llibres a les biblioteques, que totes les bíblies s'ordenen igual, el funcionament, tot el que fem, les activitats, i després vam fer una activitat pràctica amb el nostre programa, amb l'Argus, que es poden fer préstecs i... Ai, préstecs. T'ho diré. Es poden reservar, fer reserves des de casa, i després els hi vam ensenyar a l'eBiblio, que és la pàgina on pots descarregar-te llibres electrònics amb el carnet de la biblioteca.
Molt bé.
Això ni un servei de préstec de llibres electrònics. Que estigui interessat, que vingui a la biblioteca i li expliquem com va, perquè és una cosa superfàcil. A més, pots veure pel·lícules, pots veure sèries, tu descarregues a l'ordinador, al portàtil, a la tablet, i després, si tens Chromecast o tens una televisió intel·ligent, ho pots veure a la tele.
Molt
I això
bé.
N'hi ha molt poca gent que ho sap, i això es pot fer amb el carnet de la biblioteca.
Doncs mira, va bé saber-ho.
I tant. Què més? Doncs, què vam fer també ahir a la tarda, va ser un dia molt productiu, es va fer la sessió de Legi Teatre, que vam parlar amb la Josepa Figueres, que vam parlar de Justícia, de Guillem Clua, i la propera és Huracà, de Carme Monturiol, que serà la trobada el 9 de març a les 6. L'he portat aquí per llegir la sinopsi.
D'acord.
I bueno, la Carme Monturiol va néixer el 1993, va morir el 1966, i amb la seva breu però subtilíssima obra dramàtica, Carme Monturiol mereix un lloc privilegiat entre els grans clàssics moderns del teatre català. Va ser filla d'una família burgesa, educada dins els principis del liberalisme, Monturiol excel·leix com a música, traductora i escriptora. Tot havia escrit poesia i novel·la, sobresurt com a autora dramàtica, amb una producció escassa però prou significativa perquè molts crítics aplaudeixin l'arribada del seu teatre en un moment en què el panorama teatral català li cal una renovació temàtica i formal. En l'obra aquesta que llegirem, Huracà, va ser estrenada l'any 1935, Monturiol retrata amb enorme subtilesa psicològica el conflicte angoixant d'una dona tràgicament absorbida per la possessiva relació que el seu fill li reclama d'una manera obsessiva. L'endemà de l'estrena al Teatre Poliorama, dins la temporada oficial subvencionada per la Generalitat Republicana, la crítica del diari La Noche afirmava que el test de Monturiol era la millor peça que aquella temporada s'havia estrenat al Teatre Català.
Carai.
Després de la Guerra Civil, l'autora va adoptar un estricte silenci literari i la seva obra dramàtica va veure's igualment allunyada dels escenaris durant dècades. És una obra que val molt la pena llegir-la, doncs és molt curteta també,
I
podeu venir a la biblioteca a agafar-la, i el que he dit, el dilluns 9 de març a les 6 de la tarda podem
tothom
venir a comentar-lo.
Sí.
Què més? Bueno, doncs que demà és el Club Juvenil, que aquesta vegada parlaran de Mentida, de la Cara i Santos, que és una activitat que tenim per a nois i noies a partir de 12 anys, de 12 a 17, més o menys, que podeu venir... Bueno, ja no cal que vingueu a buscar el llibre, però si us interessa podeu venir demà a veure la tertúlia, a escoltar, a veure si us agrada, i si us agrada repartim el proper demà, així que la recomanem. Parlo una mica de la Cara i Santos.
I tant.
Mira, la Carey Santos va néixer a Mataró l'any 1970, va estudiar dret, però des de molt jove va fer de periodista. És autora d'una abundant obra literària per a infants, per a joves i també per a adults, i tot sovint manté contacte amb els seus lectors a través de fòrums i xerrades. La seva obra ha estat traduïda a una vintena d'idiomes i també ha acumulat nombrosos premis i reconeixements. Com a autora per a infants i joves ha obtingut, entre altres, el Premi EDB, el Gran Angular el 2002, l'EDB el 2003, el Ramon Muntaner el 2006, el Joaquim Ruyra el 2013 o el Protagonista Jove, atorgat per lectors i lectores. També ha rebut el Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes el 2014. I he de dir que Mentida és un llibre que a tots, per unanimitat, els està agradant moltíssim.
Carai, molt bé.
O sigui que la recomanem molt. La Carey Santos, tant per joves com per adults, que també té novel·les per adults que agraden molt, que tenim a la Biblió.
Molt bé.
Què més? Que dilluns vinent tenim el Club de Lectura de Novel·la, que aquesta vegada parlem de Ratpenat, i que és una de John Nesbo, que és una novel·la policiaca, que és de la sèrie, és el primer de la sèrie Harry Hole, que té 12 llibres, publicats entre el 97, que és aquest, fins l'últim, que és el 2019, que és El Cuchillo. I bueno, doncs avui et parlaré del John Nesbo, no et parlo de l'obra, et parlo del John Nesbo. Que el John Nesbo va néixer el 29 de març de l'any 60 a Oslo. És un escriptor i músic noruec. L'any 97, la seva primera novel·la, Flagesmus Magnen, va ser guardonada amb el Premi Riverton a la primera novel·la negra noruega. I també va tenir va ser la millor novel·la dels països nòrdics. I els seus llibres s'han traduït a 40 idiomes. Actualment viu a Oslo, va criar-se a Molde, va estudiar Economia i Negocis a l'escola Norges i és principalment conegut per les seves novel·les de gènere policíac sobre l'inspector Harry Hole, que és aquesta, la del Ratpenat és la primera, però també és molt conegut perquè és cantant d'un grup de rock noruec que es diu DDR i és superfamós allà a Noruega.
Molt bé.
I bueno, i a part de les novel·les de la sèrie detectivesca del Harry Hole que té, tenen molt d'èxit, és un best-seller, també ha començat una línia infantil i juvenil sobre el doctor Proctorff, que és un científic boig, inventor, que també tenim alguna a la Biblió. Doncs això, us ho recomano molt, el Ratpenat. Jo l'estic llegint i em té enganxadíssima.
Sí?
Sí, i n'hi ha alguns lectors del Club de Lectura que ja m'han dit que m'han demanat la segona, ja se l'han acabat per continuar la sèrie. O sigui que...
Molt bé,
sí,
no?
Si t'agrada la novel·la negra, està molt bé, molt recomanat. Què més, què més? A veure... bueno, doncs res, recordar que el 12 de febrer, que és dimarts, a les 6 de la tarda tenim la presentació de la novel·la gràfica Jo Gorda, de la Meritxell Bosch, que la Meritxell Bosch vindrà a presentar-nos la seva novel·la, que et llegeixo la sinopsi també. Diu, gorda, vaca burra, zampabollos, si sigues comiendo así te vas a poner como un tonel y no te va a querer nadie. Meritxell ha tenido que oír de todo. En casa lleva sufriendo vejaciones desde pequeña. En el cole se arrima a las marginadas y aguanta el chaparrón. Su falta de autoestima y la acumulación de problemas emocionales la llevarán a desarrollar una bulimia. Las cosas irán cambiando, pero requerirán tiempo. Yo Gorda es un cómic basado en hechos reales en torno al maltrato psicológico y los trastornos alimentarios. Una confesión autobiográfica que, como dice su propia autora, empieza mal pero acaba bien. Hem de dir que la Meritxell, que és la il·lustradora i creadora d'aquesta novel·la gràfica i d'altres, és de Bonastre, vindrà el dia 18 a presentar la seva novel·la gràfica, però també vindrà a presentar la nova activitat de la biblioteca, Llegir Còmic.
Molt
bé. Llavors
bé.
Aquell dia ens parlarà una mica de tot i qui vulgui apuntar-se a Llegir Còmic repartirem aquest llibre, que farem aquest, i al març quedarem per parlar d'ell, amb l'autora, que
Perfecte.
És la que porta tota l'activitat. Què més? Doncs res, també recordar que el 25 de febrer fem taller familiar de reciclatge, que encara us podeu apuntar per nens i nenes a partir de 7 anys, amb els seus pares. I ja us direm més endavant què és el que heu de portar, o truqueu a la biblioteca, i us ho direm. I res, recordar que l'inici del Code Club és el 29 de febrer i que encara queden molt poques places, molt poquetes, crec que queden 3 o 4.
Què és el Code Club? Explica.
Bueno, porto aquí la xuleta, eh? Bàsicament, el que els expliquem és que és una activitat per a nois i noies a partir de 9 anys, de 9 a 12, aproximadament, de 8 i de 13 a 14 també es poden apuntar, i es fa cada dissabte durant un mes, de 10 a 11 i mitja del matí, i el que es tracta és que ve un noi que és enginyer i els ensenya, des del primer dia, a fer un joc per l'ordinador, a crear ells mateixos el seu propi joc d'ordinador. També, més o menys, els inicia a fer pàgines webs, Coses d'aquestes que jo no tinc ni idea, m'agradaria apuntar-me a mi, però...
Doncs sí,
però
no podem, no?
Massa velles. Llavors, que queden poquetes places, crec que queden 3 o 4. Veniu ja a apuntar-vos, ja dic, de 9 a 12 anys, tots els dissabtes, de febrer, del 29 de febrer al 30 de març.
Molt bé.
Vale?
D'acord.
Què més? Doncs res, hi ha llibres recomanats.
Doncs vinga, anem a veure quins són els llibres que ens recomanen. Vinga, recomanacions.
No sé si sabeu, crec que sí, que bueno, recordar que el dia 31 de gener va morir la Mary Higgins Clark. Porto aquí la seva biografia i porto un recomanat perquè té una bibliografia super extensa. Nosaltres tenim moltíssims llibres d'ella, però no tenim tots. Té un munt de seguidors, un munt de gent que ens demana llibres de la Mary Higgins i ha sigut una pèrdua molt gran, la veritat. Llavors porto un que tenim i bueno, parlar una mica de la Mary Higgins Clark, que va morir als 92 anys, que va demostrar el seu interès per l'escriptura des de molt petita i als 6 anys va escriure el seu primer poema. El seu pare, Luke, va ser un immigrant irlandès que havia regentat un pub abans de la Gran Depressió i va morir quan ella tenia només 11 anys i va deixar la mare de la Mary, Nora, amb 3 criatures. Uns anys més tard va perdre també el seu germà gran. Després de graduar-se a l'escola secundària, Mary Higgins, que era la segona de 3 fills, va treballar com a secretària per ajudar a mantenir la família. Després va treballar un any més com a auxiliar de vol amb Pan Am, abans de casar-se amb un veí, Warren Clark, que era 9 anys més gran que ella. Un cop casada, va assistir a cursos d'escriptura a la Universitat de Nova York i va començar a escriure contes. El seu marit va morir l'any 64 i es va trobar sola amb 5 fills. Va treballar escrivint guions de ràdio de 4 minuts i el 1968 va publicar la seva primera novel·la, A Spear to the Heavens. La seva primera novel·la de suspens, Where are the Children, es va publicar el 1975 i va ser un èxit de vendes instantani. On estan els nens? Aquesta novel·la la tenim a la Biblio. Es va publicar l'any 75 i té un munt de republicacions i crec que la que nosaltres tenim és de l'any 2017 o així, i encara es demana, és molt actual.
Està vigent, sí.
Sí. A més d'escriure, va tornar a estudiar i va obtenir el títol de Filosofia de la Universitat de Fordham l'any 79. I a partir de llavors, Clark va escriure més de 2 dotzenes de novel·les de suspens, de les quals s'han venut més de 80 milions de còpies, només als Estats Units, i algunes de les quals han estat portades al cinema. Clark es va tornar a casar i vivia a Nova Jersey i Manhattan.
Molt bé.
I bueno, la novel·la que he portat es diu Em sona aquesta cançó, i diu... Bueno, em sona aquesta cançó, la Mary Higgins Clark condueix amb maestria una trama de suspens que transporta el lector fins a les profunditats més misterioses de la ment, on els records poden convertir-se en una arma de doble fil molt perillosa. I la sinopsi és aquesta. Després d'anys d'absència, la jove bibliotecària Kay Lansing torna a la ciutat de la seva infantesa per visitar l'hereu dels Carrington. Tot i l'ombra de sospita que envolta Peter Carrington des de la misteriosa desaparició d'una nena ara fa 20 anys i la tràgica mort en circumstàncies fosques de la seva primera dona, la Kay se n'enamora profundament i decideixen casar-se. Després d'una idíl·lica lluna de mel, tornen a casa just quan la policia ha reobert la investigació. El descobriment de 2 cossos enterrats farà que fins i tot la Kay comenci a dubtar de la innocència del seu marit. El dit acusador apunta en moltes direccions, però només un dels acusats pot ser el culpable. Són aquestes novel·les d'intriga que són molt fàcils de llegir i que enganxen molt, sí. I les pel·lícules que han sortit al cinema són aquestes que posen els dissabtes o els diumenges al migdia.
A la tarda, a la tarda. Bueno, després sí, la de dinar.
Sí, després de dinar, saps,
aquelles, no? Que t'adorms, no?
Que dolenta ets.
No.
Bueno, t'adorms tu,
a veure, jo sí. I molta gent també aprofita aquestes pel·lícules.
Sí, sí, és veritat.
Hi ha de tot, hi ha de bones, però...
Doncs
hi ha cada castanya.
Algunes d'aquestes estan basades en les novel·les.
Les de la Mary Higgins són bones.
Però sí, són bones. No, els llibres són bons. Després l'adaptació...
No té res a veure.
No té res a veure, eh? Això és veritat. Que n'hi ha llibres molt, molt bons, molt bons.
I llavors la pel·lícula...
Són...
Horrorosa. Sí.
Exacte.
Vinga, més recomanacions.
Més recomanacions. Bueno, he portat una mica de tot. Una novel·la que en català, que és de la Letizia Colombiani, que es diu La Trena, que és boníssima. Ja us ho dic jo perquè jo me l'he llegit.
Uh-huh.
I a tothom que l'hi recomanem li agrada molt, eh? O sigui que...
Molt bé.
Mira, diu, amb gairebé 500.000 exemplars venuts i quasi 30 traduccions en curs, La Trena va ser un dels fenòmens editorials de l'any 2017. En aquesta narració vibrant i commovedora, Letizia Colombiani, guionista, directora i actriu de reconegut prestigi, aborda les històries de tres dones que, nascudes en continents diferents, comparteixen unes idees i uns sentiments que les uneixen en un poderós anhel de llibertat. Índia, Abad Lapur, la intocable Smita, sobreviu recollint els excrements d'una casta superior. Resignada a la seva condició, està decidida, en canvi, a lluitar perquè la seva filla no segueixi els seus passos. La petita anirà a l'escola i la seva vida serà digna i profitosa, encara que per aconseguir-ho, l'Smita hagi de desafiar les normes establertes. Itàlia. A la Júlia li encanta treballar al taller familiar, l'últim de Palerm, que confecciona perruques amb cabells autèntics. Hauria pogut anar a la universitat, però als 16 anys va deixar l'institut per aprendre els secrets d'aquest ofici. Quan el seu pare pateix un accident i la Júlia descobreix que el negoci està a punt de fer fallida, afronta l'adversitat amb valentia i determinació. Canadà. La Sara és una advocada d'èxit a Montreal, que ho ha sacrificat tot per la seva carrera. Dos matrimonis fallits i tres fills a qui no ha vist créixer. Un dia, en el curs d'un judici, es desmaia i aleshores la Sara comprèn que la seva vida ha canviat radicalment i que hauria de triar què és el més important per a ella. L'Smita, la Júlia i la Sara no es coneixen, però tenen en comú l'empenta i la tenacitat de les dones que rebutgen allò que el destí ha reservat per elles i es rebel·len contra les circumstàncies que les oprimeixen. Com fils invisibles, els seus camins s'entrellacen i van formant una trena que simbolitza la ferma voluntat de viure amb esperança i il·lusió.
Molt bé.
La veritat que val molt la pena llegir-lo. Sí, sí, sí. És curtet, es llegeix en dos dies perquè a més enganxa. O sigui, és el que diem, és el que acabo de dir, són tres històries diferents. Tres dones que més o menys després veus que tenen molt en comú.
Molt en comú.
Sí.
D'acord.
Bueno, i altres que no tenen res a veure... Una és de la Carlota Corredera, que coneix molta gent,
sí.
Que és Hablemos de Nosotras, que són diferents entrevistes parlant de dones, a l'Anna Ferrer, a la Cristina Cifuentes, a Alberto San Juan, a Anabel Alonso, a la Chenoa, ¿vale? Y diu, nunca se había hablado tanto de feminismo, nunca se había hablado tanto de igualdad y nunca se había hablado tanto de nosotras. En un momento clave para las mujeres, he entrevistado a 11 personalidades que dan la cara. Alba Palacios, Alberto San Juan, Anabel Alonso, Ana Ferrer, Chenoa, Cristina Cifuentes, Joaquín Bosch, Laura G. Molero, Miriam González, Sonia Vivas y Verde Lys. Una futbolista transgénero, un actor, una actriz, una líder humanitaria, una cantante, una expresidenta autonómica, un juez, una consejera del IBEX 35, una abogada y activista, una expolicía y concejala y una youtuber madre de 7 hijos. 11 voces tan diferentes como apasionantes.
Molt bé, doncs, qui l'interessi, ja ho sap.
Ja ho sap, tenim de tot.
Sí, sí, clar, s'ha de tenir de tot.
Una altra que he portat, menja bé, juga millor, alimentació per a nens i joves que fan esports. És un tema que ens havien demanat molt, perquè ara s'ha posat molt de moda, ja veus... Ja comencem. Receptes de cuina. Per a joves adolescents que fan molt d'esport, que sempre tenen gana, que no paren de menjar coses que no haurien de menjar, doncs això són coses que els omplen i que són...
Sanes,
molt sanes. Diu, l'alimentació és important en totes les etapes de la vida, però especialment durant la infància, adolescència i joventut. Les necessitats nutricionals, ja de per si importants, es tornen exigents quan es practica algun esport. A més, en el context esportiu es poden aconseguir molts bons resultats gràcies a l'alimentació. Però si està mal orientada, pot provocar una disminució del rendiment, molèsties gastrointestinals i alguns problemes de salut per errors en la planificació o en el tipus d'aliments. En aquesta guia pràctica, els pares dels petits i joves esportistes descobriran quins aliments són els més adequats i quins s'han d'evitar, així com per una gran varietat de receptes i la forma correcta de planificar els menús diaris i els de dies de màxim rendiment, com entrenaments, competicions i altres activitats.
D'acord, també interessant.
Humus per dipejar amb bastonets de pastanaga i carbassó.
Veus, que bé.
Ou amb verdures al forn. Mos d'advocat i encenalls de pernil ibèric. I ja està, que tinc molta gana.
Anem per l'última recomanació,
l'altre
no?
Dia,
veig que portes encara. Digues.
Jo pensava que no m'escoltava ningú.
Tu pensaves que parlàvem les dues soles.
Sí, 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 sí. I l'altre dia va venir una senyora a la biblioteca i em va dir, escolta, on tens els llibres de cuina que t'escolto? T'ho prometo, Sònia.
No, no, jo m'ho crec, ets tu la incrèdula.
I vull saber aquests llibres que... I em vaig quedar O sigui que, bueno, que tenim molts, molts. A més, és que tenim moltíssims llibres de cuina, molts.
Clar, per Thermomix també. I tenim també molts seguidors.
No, no, ja ho veig, sí, ja ho veig. Una salutació gran. Sí. Vinga, continuem. L'últim que he portat.
L'últim que portes.
El que diem, ja et vaig dir la setmana passada, que porto molts còmics i que hem comprat un munt de còmics i històries gràfiques perquè apostem per això, que estàvem, era una de les seccions que teníem més oblidades i la veritat que n'hi ha molta gent que està interessada. Ahir que va venir l'institut va ser un exitazo.
Clar.
Els hi vam deixar agafar alguna cosa per emportar-s'ho després i van anar directes a aquestes... a les històries gràfiques, però mira, aquesta que et porto, de Max, és una adaptació d'una novel·la de l'Arturo Pérez Reverte, és per adults, bueno, a partir de 16, ho pot llegir qui vulgui, però realment és còmic per adults, perquè està basat en una novel·la del Pérez Reverte, que és un spin-off de El tango de la Guardia Vieja, la primera novel·la de les aventures de sus personatges més memorables. ¿Vale? Y diu, Barcelona, 1921. Max es un joven bailarín que sueña con una vida de lujo y dinero, lejos de la pobreza y sordidez de la ciudad más peligrosa de Europa. El camino rápido para cumplir ese sueño es el crimen. Pero, ¿está Max preparado para pagar tan alto precio? El viaje hacia la cumbre le llevará por lugares tan exóticos como temibles. La Barcelona canalla, la Guerra del Rif, la Costa Azul o las sombras del alocado París de los años 20. Sin embargo, en su busca de éxito, riqueza y robos perfectos, Max no contaba con cruzarse con el mayor de los peligros, el amor. Bueno, di que si us apunteu, si veniu el dia 18 a la presentació de l'Egicòmic, la Meritxell Bosch, a partir de que comenci cada mes, us anirà ensenyant diferents històries gràfiques, diferents, us anirà presentant i diferents còmics i diferents autors i il·lustradors.
Ah, molt bé.
Que val molt la pena, que és com llegir una novel·la, però més ràpid.
Sí, sí, sí.
O sigui que jo...
I molt més visual, evidentment.
La veritat que ha sigut un gran descobriment per mi, perquè per comprar m'he anat de... m'he d'informar una mica i ara m'estic llegint el de Llogorda i la veritat que...
Bé.
Sí.
Molt bé. Doncs molt bé, Cristina. Déu-n'hi-do tot el que ens has explicat avui, eh?
Ai, sí.
Tenies ja, ganes
portava,
de xerrar?
Portava la bossa aquesta.
Sí, és que porta una bossa plena, la Cristina. Tornem dimarts.
Tornem
Bona
dimarts.
Setmana.
Igualment.
Adéu. Adéu.